Des d'Olèrdola, el bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio.
Ara són 6 els minuts que passen de les 11.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Avui l'UMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Vilafranca, es trasllada d'alguna manera fins al Penedès en xarxa per parlar d'energia, de la indemnització de tots aquests cotxes afectats pel càrtel i de vendes a domicili. Potser sortiran també altres coses. I és que la seva responsable, la Gavi Giral, ens acompanya avui als estudis de Ràdio Vilafranca. Gavi, benvinguda.
Hola, bon dia.
Són dies, aquests dies previs a festes, de feina, de consulta, o el volum ve després, a posteriori, a l'inici d'any?
Sí, sempre hi ha un increment amb el tema del Black Friday, ara que acabem de passar aquesta setmana, i amb les festes de Nadal, doncs sempre es nota una miqueta més el moviment i les consultes, no?, s'incrementen. Tenim molt volum de consulta telefònica, telemàtica, i bueno, doncs cada vegada doncs la gent va coneixent més el servei i es va tenir molta feina, vaja.
Això és bo. Parlaves d'aquesta, o no, depèn. Parlaves d'aquestes consultes telefòniques, telemàtiques, però a lo mica heu recuperat presencialitat?
Sí, totalment. Sí, sí. Funcionem amb cita prèvia, com sempre, ja fa temps. Doncs les persones que vulguin venir presencialment només han de trucar a l'Ajuntament i els donem la cita.
Ara tinc curiositat per aquestes consultes del Black Friday. Quin és l'error o el problema més comú? Què fem malament? Com ens enganyen?
No, més que res és el tema dels preus, no? De com aquest tema dels descomptes a vegades ens enlluerna, no? I ens sembla que hem d'aprofitar, sí o sí, de comprar aquesta setmana per aprofitar aquests descomptes, perquè si no perdem l'oportunitat. I realment no és tan així. S'han fet estudis, a l'OCU ha fet estudis, i s'ha vist clarament que de vegades fins i tot el preu mig dels productes pot arribar a incrementar-se. Fins i tot dèiem que l'estudi que van fer l'any passat, van fer un seguiment de més de 1.000 productes durant les setmanes prèvies al Black Friday, i van comprovar que durant els dies del Black Friday s'incrementaven de promig un 2,5%. Això no vol dir que no hi hagi també articles que estan rebaixats, però d'altres estan inflats, aprofitant la tirada, no?, d'aquests dies. I bé, doncs això, doncs no és que diguem que genera molta conflictivitat, però sí que d'alguna manera intentem traslladar aquesta informació a la gent, aquesta informació de que siguin prudents amb les compres, no?, que no es deixin també enlluernar.
És que és molt enlluernador i molt matxacón.
Sí.
És que és un non-stop.
Sí, sí, sí.
És molt,
sí,
pesat.
I anem empalmant, no? El Black Friday, el Cyber Monday, ara ja les compres de Nadal, avançades. Anem empalmant i no descansem, és no parar, no?
Black Friday a banda, la Gavi ens ha proposat unes qüestions que estan arribant i amb força fins a l'OMIC i que volem compartir amb els oients. Una de molt sonada, quan la vam conèixer, és aquesta història, aquest pacte al qual haurien arribat diferents marques automobilístiques, el càrtel, per encarir els preus dels cotxes que es van comprar entre l'any 2006-2013. Després una d'aquestes marques va delatar i a partir d'aquí ara tots els afectats poden reclamar indemnitzacions. Però tot sembla que, tot i que s'ha explicat molt la història, home, perquè és sonada, té tela, no s'ha explicat tant com ho han de fer tots aquests milions d'afectats.
Sí, tenim la impressió que potser no ha arribat prou bé la informació de com s'ha de gestionar, com s'han de gestionar aquestes reclamacions. Són reclamacions complexes. Per tant, requereixen una determinació, no?, per part de la persona consumidora de dir, doncs mira, jo no ho deixo passar, ho vull reclamar, no?
Recorda'ns una miqueta com va anar, què van fer aquestes sí. marques implicades i què va representar això per l'usuari, pel que va comprar el cotxe.
Sí, doncs bé, sembla ser que ha quedat provat que entre el febrer de 2006 i l'agost de 2013 les principals marques, pràcticament totes, tret de Mazda, doncs van fer aquest acord, no?, aquest acord comercial de compartir informació i acordar preus per tal de inflar, bueno, per tal de fer que els consumidors no poguessin accedir a determinats descomptes, a determinades promocions o oferir serveis, no?, addicionals, doncs, per poder captar el que fa la competència, no? El que fa la competència, que doncs, acabes determinant una marca, adquirir una marca o una altra en funció del que t'està oferint, no? Aleshores, el fet de que ells fessin aquest pacte, d'alguna manera, va fer que els consumidors no poguessin accedir a aquests descomptes o aquests beneficis, i d'alguna manera els va perjudicar. Doncs aquest perjudici, que d'alguna manera ha quedat demostrat mitjançant una multa que va posar la Comissió Nacional de Mercats de la Competència l'any 2015.
Perquè una d'aquestes marques va delatar la resta de companys del càrtel,
sí,
oi?
Sí, la Seat. Seat Volkswagen.
Seat Volkswagen.
Sí, Seat Volkswagen va delatar, va formar part del càrtel, però va delatar davant de la Comissió Nacional de Mercats de la Competència que hi havia aquest acord, es va fer la investigació pertinent, es va demostrar doncs, que sí, que havia sigut així, i es van imposar aquestes multes milionàries amb els fabricants i alguns concessionaris també que van participar. No només els fabricants, sinó que alguns concessionaris també estaven implicats en el tema. I això es va recórrer, les marques ho van recórrer al Tribunal Suprem, i ara el que ens hem trobat és que recentment, ara aquest passat mes d'octubre, el Tribunal Suprem doncs, ha confirmat aquestes sancions i ha confirmat que aquest càrtel ha existit. I, per tant, això obre la porta a que les persones consumidores afectades que van adquirir vehicles en aquest període...
Recordem que és entre el 2006 i el 2013.
Sí, de febrer del 2006 a agost del 2013. Doncs puguin mirar de reclamar a les fabricants doncs, una indemnització pel perjudici ocasionat, és a dir, per la quantitat que representa que van haver de pagar de més, no?, que si hagués hagut aquesta lliure competència que d'alguna manera doncs, faria que els preus doncs, poguessin ser una mica més avantatjosos. No?
Quan pot representar?
Sí, això l'OCU parla de un perjudici d'entre un 10 i un 15%.
Del total del valor del cotxe.
Del cotxe. Sí, segons la marca, la marca, el model, l'any de compra, pot variar, eh? O sigui, pot haver-hi variacions. Clar, aquí la dificultat principal que tenim per reclamar és que cal un informe pericial per poder determinar exactament quin ha estat aquest perjudici. I això és la principal dificultat que tenim, no? Perquè a nivell individual trobar algun pèrit que estigui qualificat per fer aquest informe doncs pot resultar difícil i pot resultar inclús antieconòmic, perquè d'alguna manera, si hem d'invertir molts diners en la realització del peritatge, doncs, clar, potser tampoc no ens surt a compte, perquè estem parlant doncs, d'una indemnització doncs, que si el cotxe valia, si vas pagar 20.000 euros per un vehicle, doncs potser un 10% són 2.000 euros. Si resulta que el peritatge ja te'n val 1.000 o més de 1.000, doncs...
I has dit que era complex i que no s'havia de defallir en el camí.
Sí, sí. Aleshores, nosaltres el que proposem és que qui estigui afectat per això, primer s'ha de veure si realment estan afectats o no.
Hi ha dues excepcions, no?, de marques...
Mazda, no?
Mazda i Seat Volkswagen, perquè van delatar...
No, però a Seat Volkswagen sí que se li pot reclamar.
Igualment se li pot reclamar.
Sí, perquè ells van participar del càrtel. És a dir, després no van ser...
Em pensava que el fet que haguessin delatat els eximia...
No, els van eximir de la multa. però no de la responsabilitat d'haver participat en això, perquè el perjudici el van ocasionar igualment
sí,
en els seus usuaris, no?
Però com que es van xivar, bueno, s'han quedat sense multa només.
Sí, home, déu-n'hi-do, ja és una bona cosa.
I tant, i tant.
Doncs, a veure, nosaltres el que proposem és que les persones afectades s'adhereixin a alguna plataforma, o que pensin que poden estar afectades, s'adhereixin a alguna plataforma de consumidors o de... Bueno, hi ha algunes entitats, algun bufet d'advocats que està doncs, organitzant, no? Organitzant plataformes d'afectats, etcètera, diferents entitats, que volen gestionar el tema, que poden veure, estan mirant a veure quin volum de persones interessades hi ha i veure quin és el nivell d'afectació i organitzar-se per poder emprendre accions col·lectives. Perquè a nivell individual ho veiem difícil. Pot haver-hi persones, clar, que no poden pagar-se un peritatge, no? Si es fa de forma col·lectiva, el preu sempre serà molt més econòmic i serà molt més fàcil trobar professionals que puguin fer aquests peritatges, no? I les persones que siguin més vulnerables, que no tinguin, doncs, que compleixin els requisits per poder accedir a la justícia gratuïta, doncs aquestes persones també poden demanar un peritatge dins de l'àmbit de la justícia gratuïta sense cap cost. És dir que, bueno, doncs hi ha maneres de poder-se organitzar i poder mirar de tirar endavant les reclamacions.
Clar, parlem de molts afectats.
Sí.
Milions, segurament,
milions d'afectats,
no?
Sí, em sembla que l'OCU parlava de més de 4 milions d'afectats a Espanya. Sí,
només a Espanya?
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Clar, la Unió fa la força. Realment, si s'uneixen, si aquestes plataformes hi acaben arribant tots aquests afectats, sí que prosperarà.
Esperem que sí. A veure, el tema és que probablement s'haurà d'acabar dirimint en els jutjats.
Sí.
Dir, nosaltres podem plantejar la possibilitat que la gent presenti reclamacions extrajudicials prèvies i podem facilitar, des de l'Oficina del Consumidor, podem facilitar models doncs, per començar a gestionar les reclamacions, però el més probable és que no es pugui arribar a acords amb els fabricants si no és que es fan les corresponents demandes a la via judicial i es dicta la corresponent sentència, no?, condemnatòria. El que tenim d'avantatge és que hi ha la sentència del Tribunal Suprem, que d'alguna manera ja ha determinat que sí, que això va ser que va existir aquest càrtel i ha confirmat
tant,
aquestes...
Hi ha un greuge, no?
Clar, i ha confirmat aquestes sancions, per tant, d'alguna manera s'entén que quan les persones acudeixin al jutjat, doncs els jutjats es pronunciaran en la línia doncs, que ha marcat el Tribunal Suprem, no? Esperem que així sigui i que d'alguna manera es puguin tirar endavant aquestes reclamacions.
No serà ràpid.
No, ràpid no hi ha res.
Hem començat parlant de cotxes, d'aquest càrtel, de les marques automobilístiques que van pactar i van encarir durant uns anys el preu dels cotxes. I ara parlem de la venda a domicili. Aquí hi ha un col·lectiu especialment vulnerable quan parlem de venda a domicili, que és la gent gran, que sempre és el col·lectiu
sí.
Diana, que van a buscar en la majoria de casos, oi?
Sí, 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 són unes vendes molt agressives. Busquen la persona això, a qui s'adreça aquesta venda, és un perfil de persona gran, vulnerable, que... Amb això no vull dir que totes les persones grans siguin vulnerables, potser no m'he expressat prou bé. El que vull dir és que de vegades doncs, viuen soles i com que són vendes a domicili, doncs, es presenten dues o tres persones en allà, s'estan hores intentant convèncer-los que adquireixin un producte. Aquella persona doncs, potser arriba un moment en què ja no sap com fer-ho per treure-se'ls de sobre i acaba, doncs, signant una compra d'un producte que potser no necessita i que realment li estan venent a un preu completament desorbitat, no? Recentment, la campanya que hem tingut aquí a Vilafranca és una campanya de venda d'aparells d'osmosi i descalcificadors. Llavors, es posen aquí a la plaça davant del CAP o a la carretera Tarragona o a la Rambla, en llocs cèntrics, i s'adrecen a persones, normalment persones grans, els hi diuen que, doncs, els demanen si volen participar en una enquesta. Els diuen que...
L'AM sempre és per la participació
sí,
en una enquesta?
Sí, una enquesta sobre reciclatge o alguna cosa d'aquestes. Llavors els hi fan un parell de preguntes i els hi demanen les dades personals de contacte. Normalment el nom i el telèfon. Posteriorment reben una trucada doncs, dient que, doncs, com que han participat en aquesta enquesta, doncs, els podran beneficiar d'una cafetera, o sigui, els hi ha tocat una cafetera o alguna cosa així.
Segon AM.
Sí, segon AM.
Hi ha un regal.
I l'han de portar, els hi portaran en el seu domicili.
Clar.
I concerten el dia i hora de la visita.
Per tant, hi ha una visita concertada, sí, sí, hi ha consentiment.
Sí. Això és obligatori per llei. És a dir, ara mateix es va modificar la normativa i cal, per poder fer vendes a domicili, cal tenir una visita concertada. No es pot anar a porta freda a les cases com es feia abans, sinó que s'ha de concertar la visita. Llavors, la manera que tenen de poder concertar les visites és aquesta, no?
I realment hi ha cafetera quan truquen a la porta?
Sí, 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 la cafetera hi és. Sí, sí, perquè clar,
és la manera d'entrar.
Sí, d'entrar, no? I ja et dic, llavors... comencen a explicar doncs, els beneficis del producte que tenen.
I com passen de la cafetera a l'osmosi? Han de ser hàbils, no?
Sí, suposo que bueno, comencen a parlar de... Bueno, a veure vostè l'aigua, quina qualitat té...
Esclar, la qualitat de l'aigua per fer un bon cafè.
Clar, sí, 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 clar. I llavors, miri, veu, doncs, podem fer una analítica per veure doncs, que l'aigua que vostè té, doncs, deixa molts residus i si s'hi porten tot l'equipament per poder-ho analitzar allà in situ, veure la quantitat de residu que deixa, l'aigua, etc. I comencen a vendre els avantatges de comprar aquests aparells. El problema és que aquests aparells que venen costen entre 2.000 i 3.000 euros o més.
I no és el preu de mercat?
A veure, hi ha aparells d'osmosi que tenen aquests preus, però... S'ha de veure, és que hi ha aparells i aparells, o sigui, no tots els aparells tenen aquest preu. Aquests aparells que venen no estan valorats amb aquest
preu. No valen això.
Preu. No, no. I a més, fan mans i mànigues per poder vendre i per poder... També hi ha un aparell, també venen un aparell per rentar sense detergents, que és un... Bueno, diuen que és un tema ecològic, que renta amb oxigen actiu i que no necessites productes químics i que... I aquest aparell val gairebé 4.000 euros.
Ostres!
Ostres!
Clar, això per la butxaca que... d'un pensionista, home, que són el seu blanc habitual.
Home, déu-n'hi-do, eh? Llavors, clar, doncs nosaltres, home, bàsicament el que recomanem és que si algú creu que necessita un aparell d'aquest tipus, doncs que miri en el mercat i compari preus, perquè, és clar, aquests preus semblen desorbitats, no?,
I suposo que són molt insistents perquè signis en el mateix moment, que tu no puguis fer aquest exercici que demanaves, no? De veure què hi ha al mercat, quins preus hi ha...
La reflexió prèvia.
Quin em convé més a mi, perquè la millor no és el més car...
No, però és clar, són molt hàbils. És que, a més, t'ho venen com si fos l'oportunitat del moment, no?
De vida o mort, no?
Sí.
O agafes o ho deixes.
Sí, a més, estic fent una oferta superespecial. Espera que trucaré al meu cap a veure si m'autoritza un descompte extra.
I aquesta part de comèdia.
Sí, tota aquesta part, sí, és real, es fa, eh? I fins i tot hem arribat a veure una persona que sembla ser que la seva rentadora no era compatible amb l'aparell que li havien de vendre, aquest aparell que representa que renta sense productes químics, i li van dir, doncs no es preocupi, que amb el mateix preu li regalarem una rentadora.
Sí, dona.
I és veritat.
Que fort.
És veritat. Li van portar una rentadora.
Per poder-li encolomar l'aparell de 4.000 euros.
Clar, i la rentadora està valorada en 400 i escaig euros. És una rentadora de Tara, comprada en un outlet de Vilafranca, de forma online. És a dir, que van comprar... hem vist la factura a nom de la persona, o sigui, a nom de la persona interessada, una factura de compra d'un outlet d'aquests de venda d'aparells que tenen copets o tares.
Cops o tares, té la marinera.
I li van vendre l'aparell amb la rentadora inclosa i no la va pagar la rentadora, és clar.
Gavi, si caus de quatre potes, sí, perquè en saben, sí, ja hem vist tot el procés, què pots fer un cop t'adones que l'has pifiat, que t'han enganyat?
Sí, si te n'adones ràpidament, doncs tens el dret de desistiment. Durant 14 dies pots cancel·lar el contracte.
Tens 14 dies?
Tens 14 dies des del dia que t'entreguen l'aparell.
No que signes, no, sinó que tens l'aparell a casa.
Sí, que normalment és l'endemà mateix.
Sí, van ràpid.
Són bastant, sí, bastant ràpids. El tema és que hi ha persones que quan intenten exercir el dret de desistiment truquen per telèfon i, clar, els diuen que sí, que cap problema, que ja passaran a buscar l'aparell, passen els dies, no venen, tornen a trucar, tornen a insistir i el problema és que van donant llargues i si no ets una mica ràpid i una mica àgil amb això, se't passen els 14
en aquests 14 dies, sí, que a priori sembla, sí, sí, un temps suficient, no?
Sí, és que, clar, el tema, ells ja miren de donar llargues perquè es passin aquests 14 dies. Aleshores, aquí no serveix que hagis trucat. Has d'haver fet un escrit, no? Enviant el formulari emplenat, dient que vols fer vols exercir el dret de desistiment i ho has d'enviar a través d'algun mitjà que quedi constància, com ara correu certificat, acus de rebuda o burofax, algun sistema que quedi constància de que ho has volgut exercir. I aquí és on de vegades doncs ja la pega, no? Que no, a vegades no hi ets a temps. Si no hi ets a temps, ja no pots fer res. Si no, és a dir, ja
si
t'has de quedar a la paret.
Si expira el termini, aquests 14 dies no hi ha res a fer.
No hi ha res a fer.
I ens queda poc temps, però també volia comentar així ràpidament, seguint amb vendes a domicili, el tema estrella vostra, que és el de l'energia.
Sí.
I heu tingut també queixes d'altes no consentides de contractes de subministrament elèctric i de gas.
Sí, sí, aquest tema és molt recurrent. Fa molts anys que tenim queixes d'aquest tipus i bàsicament ens trobem amb... Quan diem altes no consentides ens referim sobretot a contractes de manteniment, tant de llum com de gas, que normalment són paquets que es venen juntament amb l'alta del subministrament.
Allò que et diuen, vinc a revisar-li la caldera.
Sí, 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 sí. I hi ha molta gent que diu, home, doncs si jo no sabia que tenia un manteniment contractat, i resulta que sí, que els hi van contractar tot junt, ho van contractar tot junt, però moltes vegades, ben bé, la persona no n'és conscient de que ha contractat això i fins i tot moltes vegades no té ni tan sols el contracte. Només se n'adona o bé quan ho veu reflectit en la factura o bé quan ve el tècnic, si és que ve.
Perquè la bona notícia és que Endesa ha estat sancionada.
Sí, després de molts anys de moltes i moltes denúncies, finalment Endesa ha estat sancionada perquè és que ha sigut un tema molt, molt recurrent i encara persisteix això. És a dir, s'ha de revisar molt i molt bé quan una persona dona d'alta el subministre què és el que està contractant i demanar sempre còpia del contracte i revisar-lo. I si hi ha alguna cosa que no és correcte, doncs no firmar. El problema és que ara, actualment, signem en tauletes i moltes vegades signem sense revisar el que estem signant.
És que costa molt que et donin una còpia del contracte.
Sí, fins i tot després de signar costa molt que et donin la còpia del contracte. Llavors això és el que no hem de permetre. És que no podem signar sense saber què signem, perquè a posteriori és molt difícil de demostrar que no hi ha hagut un consentiment explícit. M'entens?
Sí, sí. Quan ho veus a la factura, ja has signat.
Clar, clar, clar.
I ja te l'han col·locat.
Clar, clar. I fins i tot hi havia gent que deia que aquella signatura no era la seva, que ells no, ni tan sols... que quan demanaven la còpia del contracte, moltes vegades el contracte ni tan sols estava signat. I quan demanem còpies del contracte, ara mateix, ara és Endesa X qui fa aquests contractes de manteniment. Les persones usuàries no tenen la còpia del contracte i quan la demanem moltes vegades ens diuen que no la poden aportar perquè per un problema informàtic o per no la poden aportar. Això és sancionable.
Gavi Giral, molt interessant, has abocat llum a la foscor, que diu aquell, tot recollint i compartint aquestes denúncies i com actuar. Ens veiem d'aquí a un parell de mesos i seguim aprofundint en aquestes qüestions. Gràcies, bona setmana.
Molt bé, gràcies, adéu.
Ara són 11:45 en punt i el Sergi Anson ens acostarà a l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
És el moment en aquest punt horari d'acostar-nos per darrera vegada aquesta actualitat a nivell local i comarcal. Us començarem explicant que l'Ajuntament de l'Arboç posa en marxa el Pla Horitzó Arbocenc 2030 per fer front als reptes de futur de la vila. Estarà dotat amb 1 milió d'euros que aportarà directament l'Ajuntament, però aquest import es podrà ampliar amb subvencions i els fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de l'Arboç ha presentat doncs aquest Pla Horitzó Arbocenc 2030, un projecte estratègic que ha de servir per planificar aquests eixos i actuacions de l'Ajuntament de l'Arboç per tal de posar les bases i preparar el municipi per fer front als reptes de futur en aquells àmbits importants per garantir la qualitat de vida de les persones. Per tant, abarcarà totes les àrees, serà transversal i també apolític, amb l'objectiu que es tirin endavant i hi hagi qui hi hagi al capdavant de l'Ajuntament. Per això es farà també a través de la participació ciutadana amb la creació d'una taula de ciutadans amb reunions propositives, la creació d'una altra taula estratègica de desenvolupament amb els actors socials i polítics, per trobar solucions adequades i amb més quòrum. A més, també es vol crear una tercera taula tècnica d'assessorament amb tècnics i col·laboradors de l'Ajuntament per a poder realitzar les propostes sorgides. Aquest pla comptarà amb una dotació econòmica, com dèiem, inicial d'1 milió d'euros aportats directament per l'Ajuntament a través del seu romanent, que es podrà ampliar amb les subvencions i aportacions que puguin arribar d'altres administracions. Dos veïns d'Olèrdola es troben entre els 6 premiats en el 27è concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. L'espai Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels acollia divendres el lliurament dels premis als guanyadors d'aquest 27è concurs de fotografia dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix. Entre els 6 guanyadors, com dèiem, hi ha dos veïns d'Olèrdola, Irene Alzina, de Can Segarra, que obtenia el tercer premi en la modalitat Els Parcs, i Ignasi Blanca, veí de Moja, que rebia el segon premi en la modalitat La Matinal Viu al Parc. Alzina capta el detall d'un cargol en un margalló, planta emblemàtica dels tres parcs, mentre que Ignasi Blanca fotografia un moment de l'espectacle d'animació que realitzava dins de la festa Viu al Parc. Cadascú s'ha endut un premi en metàl·lic de 150 euros. Us parlem ara d'Ampert, que ha presentat el calendari per al 2022, il·lustrat enguany amb obres de 12 ceramistes. Els artistes que hi han participat són Rosa Boquer, Rebeca Puertolas, Mercè Rius, Montse Llanes, Maria José Torres, Mercè Beneit, Josep Maria Baltà, Roser Uté, Mercè López, Albert Bustos, Camila Pérez i Marc Navarro. Les fotografies les ha realitzat Santi Cabezas i el disseny del calendari és obra de Pere Pagà. Un any més també s'ha comptat amb el patrocini de l'empresa vilafranquina Jocs Recreatius del Penedès i la col·laboració de gràfiques Imprès Ràpid. Com en l'edició anterior, s'ha incorporat a cada una de les pàgines del calendari un codi QR que dona la possibilitat de conèixer més abastament les obres que il·lustren el calendari i també els i les ceramistes que hi han participat. El calendari solidari es pot adquirir per 7 euros i es pot trobar, entre altres espais, a la seu d'Ampert a Vilafranca, al carrer Pere el Gran, número 32. I acabarem recordant que Freixenet ha presentat la seva nova campanya La vida és com la celebres. La campanya d'àmbit internacional i que es presentava ahir està inspirada en l'estil de vida mediterrani i en la joia de viure i està protagonitzada pel seu emblemàtic cava Carta Nevada i per la recent llançada col·lecció de vins Freixenet. Per presentar aquesta nova col·lecció de vins Freixenet s'escollia la Costa Brava per mostrar un moment quotidià de celebració en família on els vins Freixenet són els protagonistes. En una segona escena ja es mostra una celebració la versió alegre i elegant amb carta nevada a Barcelona. Freixenet celebra aquest any el seu 80è aniversari de l'emblemàtic cava carta nevada llançat el 1941, sumant 20 dècades d'èxit comercial i mantenint el lideratge a l'Estat com el cava més venut. Per la seva banda, aquesta nova col·lecció de vins Freixenet, llançada internacionalment el 2020 i a l'Estat espanyol a la primavera del 2021, ha estat un gran èxit comercial a tot el món. Aquest fet justifica que, per primera vegada, els vins de Freixenet coprotagonitzin l'espot de la marca a nivell global.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i escaig de 11:45 i anem pel darrer bloc del programa, com cada dijous, amb molta música. Per això tornem fins a Ràdio Sant Sadurní i saludem de nou l'Eli Jiménez.
Doncs, com bé dius, com cada dijous ens acomiadarem amb música i per això la que ens acompanya, com cada mes, fidel a la cita, és la Janet Porter, la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní. Janet, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, doncs molt bé, com sempre. Tirando.
A més, avui no estàs sola, vens molt ben acompanyada.
Sí, seguint una mica amb el cicle aquest d'artistes locals, aquest matí ens acompanya la Laia Cartró, que és una cantautora de Sant Sadurní, que fa les seves cançons i també versiona altres músics, i que ens feia il·lusió presentar-la.
Hola.
Hola, Laia. La diferència dels altres, els altres artistes que han vingut, el Sergi, la Pina i la Judit, bueno, la Nana Lof, que sí que van passar per l'Escola de Música, la Laia té la peculiaritat de que no ha passat per l'Escola de Música. I, en canvi, toca superbé la guitarra i canta superbé i fa unes cançons molt interessants. I és la primera pregunta quasi que li volia fer. Aquesta formació autodidacta de guitarra, com et va sorgir això?
Crec que vaig començar a tocar-la quan hauria tenir 11 o 12 anys i sempre m'he anat formant amb vídeos de YouTube o amb llibres, sempre bastant pel meu compte.
I em deies l'altre dia que els acords els feies quan són cançons d'altres, però que quan són les teves cançons, els acords, diguem-ne, que te'ls inventes.
Sí, sí. mai penso gaire el que estic fent i de fet, tampoc m'interessa molt saber-ho. Llavors, la gran majoria de les meves cançons estan fetes d'acords que no sé quins són i és algo que m'agrada, crec.
Sí, jo la veritat és que puc dir que bueno, ja ho veureu, que toca molt bé, que dona realment... Es nota com que les cançons, és el que té crear-les, no? Que te les fas a la teva mida, doncs en aquest cas la Laia encara més, perquè fins i tot els acords se'ls fa a la seva mida. Per la qual cosa, penso que està molt bé i que és una cosa més que demostra el que dic a cada programa, la grandesa de la música, no? Que, bueno, sí, la pots estudiar, la pots construir amb el llenguatge que t'ensenyen, però també pots crear tu el llenguatge, i això és molt, molt interessant i molt lloable. I m'agradaria molt saber, Laia, en què t'inspires quan composes o què és el que t'empeny a fer una cançó o una altra?
Normalment no busco cap tema que m'inspiri en concret, perquè és un acte més passiu que actiu en el meu cas. Llavors, a vegades, la gran majoria de vegades, si escric una cançó és més per necessitat de buidar o d'expressar alguna cosa que realment no sé què és. I a partir d'allà, llavors, és com que la inspiració em va venint, però no és que la busqui. Normalment les temàtiques acaben sent semblants, les meves cançons acostumen a girar entorn el sentit de la vida, el fer-se gran, el pas del temps... també hi ha algunes d'amor, no? Però sí, suposo que aquests serien els grans temes per mi.
Mm. Bueno, la música també utilitzada com una miqueta de teràpia d'escapament de situacions o d'emocions o senzillament d'expressar coses concretes, no?
Sí, totalment, sí, sí.
Pues molt bé, un altre punt de grandesa de la
música. I tant.
Que ja n'hem parlat també moltes vegades. De fet, jo també quan composo l'utilitzo com a canal de... estic molt estressada, o estic molt trista, o estic molt tal. Anem a fer alguna cosa amb el piano o amb la guitarra. Molt bé. I tu, que has, si no m'equivoco, has viatjat bastant, ja has viscut fora de Sant Sadurní i fins i tot fora de Catalunya, d'Espanya. I què et sembla una miqueta la música que s'està fent aquí i la que s'està fent fora? O quins són els músics que et criden més l'atenció?
Mai he acabat de connectar gaire amb la música nacional, tot i que hi ha músics boníssims aquí i a Espanya, però suposo que el fet d'haver tingut sempre molta influència de músics americans, perquè el meu pare i la meva mare sempre han escoltat música nord-americana, crec que això ha marcat bastant el meu estil i podria dir que crec que les meves influències principals són de música anglesa. Llavors, sí, suposo que el panorama musical nord-americà sempre m'ha semblat més atractiu.
I això ho podríem lligar una mica amb la cançó que ens cantaràs ara quan vulguis.
Vale.
Que aquest és un luxe que podem tenir de tant en tant, que ens vinguin i ens cantin en directe, el qual té molt de mèrit. Explica'ns una mica què ens tocaràs.
Us tocaré una versió d'una cançó que es diu Cathy's Song, del Paul Simon.
Vale. Molt bé. Pues, quan vulguis. També és important entendre la part creativa de les versions, mentre la Laia agafa la guitarra i això, perquè també és una manera de... O sigui, sempre diem que quan cantem una cançó la interpretem, però a vegades la interpretem imitant el cantant o el músic que estem fent. Però, en canvi, a vegades, quan la versionem, quan fem un pas més, no? O sigui, ja la cançó la transformem i ens la fem a mida, no? Anem al sastre i el vestit ens el posem a la nostra talla. Doncs això és una miqueta el que farà la Laia, que espero que agradi moltíssim a tothom.
I hear the trees love the rain like a memory falls soft and warm remembering tapping on your roof and wall. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England, where my heart lies. My mind's distracted and diffused, my thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tear and
refrain the rhyme. And so you see I've come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain keep their weary paths and I know that I am like the rain, oh, ever for the grace of you.
Bravo, aquí hi hauria d'haver-hi la claca aquella que deia sempre que algú canta en directe, que després quan acaba queda pobre no poder-la aplaudir, no poder cridar ole! Molt bonica.
Gràcies.
La teva experiència musical és encara petiteta, però ens pots explicar una miqueta el teu procés?
Sí, encara no he fet cap concert així públic, sí que he tocat per amics i família, però de fet el meu primer concert serà el dissabte 11 de desembre aquí a la Capella de l'Índex.
Esteu tots convidats a apuntar-vos per veure tots els seus temes. I què esperes ara del futur? Què t'agradaria que passés?
Bé, ara estic treballant amb el meu àlbum i m'agradaria doncs, que a la gent li agradés, li pogués aportar alguna cosa o acompanyament, simplement. I res, m'agradaria poder pues, viure d'això, no? Poder aportar música a la gent. Seria un somni.
I poder anar de gires i tocar pel món?
I tant, clar. Sí.
Molt bé, doncs què us ha semblat la xica? És bonica, les cançons que fan, la seva veu. Jo ara proposo que escoltem una de les peces que ha fet, que està fent, o que ja, bueno, aquesta està acabada. Parla'ns una mica de la cançó que tenim preparada en àudio.
Sí, es titula Getting Old. Serà un dels temes que formarà part de l'àlbum. És una cançó que vaig escriure fa bastants anys, crec que potser 3 o 4, i crec que va ser o la primera o la segona cançó que em va sortir. El riff de la guitarra, la melodia que fa la guitarra, vaig estar bastants anys com... Bueno, l'anava tocant i no sabia per què la tocava, no? Però és com que sempre la recordava. I al final la cançó va sortir sola, llavors... per mi la cançó aquesta és com l'inici de tot, una mica, no? On va començar la meva relació amb la part de composició.
Doncs molt bé, escoltem Getting Old.
Before the first embrace of morning sun, we leave the curtains, keep the blankets on, light shivers, golden brown. It brings away some kind of dawn, but I won't look back before we only see. Thank you.
Tenen ganes de veure el concert, no?
I tant.
Tenim que anar tots el dia 11 a l'Índex a escoltar les cançons de la Laia, que com veieu són molt maques i val molt la pena. Quin tipus de música t'inspira amb aquestes, o quines cançons o grups t'inspiren o t'han inspirat al llarg del procés?
Suposo que la influència principal des de ben petita ha estat Neil Young, ha estat un clàssic a casa meva i he crescut escoltant Neil Young. Llavors suposo que això potser es nota. I a banda d'ell, sí que tinc altres músics també una mica com referents, potser el Bill Callahan, cantautor de folk nord-americà, l'Andrew Bird, també de folk alternatiu de nord-americà, Boney Prince Billy, Laura Marling, Nick Drake, Madison Cunningham.
Grans noms. Alguns els conec, altres no, ho he de reconèixer, però el Nick Drake, per exemple, és un dels meus preferits i val molt la pena.
Sí.
Doncs jo crec que amb això ens hem fet una miqueta de pinzellada de qui és la Laia, la Laia Cartró, una altra músic local que ens sorprèn i que ens estimula, que espero que faci veure a molta gent que ens pugui estar escoltant que fer música no sempre, i això tiro pedres a la meva teulada, però no sempre depèn d'haver estudiat música, que podem agafar un instrument, experimentar, o que podem cantar, o que podem fer moltes coses, i que crear és un procés que ens enriqueix i que recomano a tothom, crear música, però també crear altres coses, poesies o ceràmiques, o creeu que això engrandeix l'ànima. Sí o no, Laia?
Sí.
Doncs amb aquest missatge superpositiu, jo, si voleu, us dic adeu i fins al proper programa, i que vingueu tots a veure la Laia el dia 11 de desembre a la Capella de l'Índex.
Com bé dius, 11 de desembre, 8 del vespre, a la Capella de l'Índex de Sant Sadurní, la Laia Cartró ens cantarà aquesta cançó que hem escoltat i segurament moltes més. Laia, un plaer presentar-te avui aquí al Penedès en Xarxa. Et desitgem molts encerts, que tot vagi bé i que d'aquí uns anys ens puguis venir a presentar gires. Comentaves que és el teu somni. Esperem poder-ne anar parlant. I, Janet, com sempre, un plaer tenir-te amb nosaltres un mes més al Penedès en Xarxa i ens retrobem el mes vinent.
Molt bé.
Moltes gràcies.
I acabarem aquest dijous amb un dels referents de la Laia, el cantant anglès Nick Drake, i aquest One of These Things First. I could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now. I would be, I should be, but how? I could have been one of these things first. I could have been your pillow, could have been your dog. I could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been the end. Could be oh so true. I would be, I should be through and through. I could have been. Ara sí, ho deixem aquí. Moltes gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un bon dijous i demà hi tornem de 9 a 12. Adéu-siau. I could have been. Penedès en Xarxa.